Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta edició ja número 103, la 25a de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, ja programa número 103, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat, esportivament i informativament parlant, els equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. En aquest repàs, en aquest programa 103, on parlarem de l'actualitat dels clubs que ara citarem d'aquest passat cap de setmana de l'11 i el 12 d'abril del 2026, parlarem en una edició més tant del que hagin fet els equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, com també d'aquells que es dediquen plenament a la formació de jugadors al futbol base, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. A la segona part del programa, com ens encanta dir a nosaltres, canviarem la gespa pel parquet per parlar de poliesportiu. En primera instància, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com dels de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una edició més fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs en aquest programa número 103, i parlem justament ara dels llangardaixos i llangardaixes, dels jugadors i jugadores del Club de Bàsquet Ipsi, i ja és el segon cop aquesta temporada que els hi farem aquest reconeixement a títol individual, i això vol dir que estan fent una grandíssima temporada, i és que volem dedicar aquest programa número 103 de l'Eixample Esports al sènior A femení del Club de Bàsquet Ipsi per la seva magnífica victòria davant les jugadores del Club Bàsquet Prat aquest passat cap de setmana. I és que ni més ni menys que les jugadores pratenques, que van caure derrotades de 4 punts de diferència al Provença, són les líders de la classificació i només havien perdut fins ara un partit en tot el que portem de temporada. Per tant, molt meritori aquest reconeixement, aquesta dedicatòria del programa número 103 per a les jugadores d'aquest sènior A femení del Club de Bàsquet Ipsi, que si no vaig errat estan en segona posició i que esperen poder-la mantenir d'aquí a final de temporada. Queden poques jornades perquè estan fent una grandíssima temporada. Vinga, que tenim molta informació per endavant, moltes coses per explicar-vos, així que accelerem i agafem vertigen i velocitat com aquest vèrtigo D2 del qual n'acabem d'escoltar les darreres notes aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. Abans d'anar a titular, recordar-vos ràpidament que ens podeu seguir a xarxes socials. Ens trobareu tant a Instagram, on ja som més de 700 amics i amigues, com a X, abans denominat Twitter, com també a Facebook, a la nomenclatura @EixampleEsports. Hi ha un servidor, Jordi Gallagàs, també li va molt bé tant a títol personal com professional. Si em podeu seguir també a xarxes socials, en trobareu a Instagram, a @JordiGallagàs, i també em podeu seguir via X, com dèiem sempre, via Twitter, a @JordiGalla. Avui escoltarem en aquesta edició número 103 de l'Eixample Esports fins a 4 testimonis diferents en exclusiva per als nostres micròfons, 4 testimonis diferents dels nostres clubs. Tot això, com dèiem, en una jornada, la del passat cap de setmana de 11 i 12 d'abril del 2026, que en l'encapçalament dels titulars hem de reconèixer que no va ser la jornada més positiva per als nostres clubs. Pel que fa al futbol amateur, per exemple, d'entre els 4 representants amb els que contem, entre l'Anguera i l'Esquerra de l'Eixample, doncs només va ser un capaç d'emportar-se la victòria. Per tant, els equips amateurs no van tenir el millor dels seus caps de setmana. En futbol base, en aquest cas, doncs començarem forts aquesta edició de l'Eixample Esports perquè vam tornar a viure un gran derbi juvenil de la nova esquerra de l'Eixample, en aquest cas entre el juvenil C de la penya barcelonista Anguera i el juvenil A del Club Futbol Don Bosco. I el resultat, com veurem en uns minuts, ja sabeu que sempre que hi ha derbi a la base eixamplina, doncs en parlem abans que res, doncs en uns minuts veureu que el resultat va ser clarament favorable als blanc i vermells. Per tant, el Don Bosco, que es va imposar amb contundència davant de l'Anguera. I en quant a la resta de partits del futbol formatiu, en aquesta ocasió, malauradament, tant els equips del Cata com els del Don Bosco van viure una jornada amb victòries importants, però on van tenir més derrotes que no pas victòries. I per últim, pel que fa als titulars en poliesportiu, tampoc ha estat el cap de setmana amb millors resultats per als nostres clubs. L'Ips i la Nova Esquerra tanquen la jornada amb victòries importants, però amb bagatges generals desfavorables, mentre que els equips del Club Futbol Sala Eixample obtenen més victòries que derrotes i també algunes classificacions, com veurem a la part final del programa, per a la Copa Catalunya de Futbol Sala. Doncs vinga, feta ja aquesta introducció, recordar-vos també, que no se'ns oblidi que és molt i molt important, que necessitem patrocinadors, necessitem recursos econòmics per poder seguir endavant amb aquest projecte de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio, del qual ja en portem més de 100 edicions. Doncs aquest programa 103, us recordem novament això, que si teniu doncs una botiga, un bar, un restaurant, un establiment, si porteu un club o si a títol personal ens voleu ajudar a nivell econòmic, doncs miraríem aquests patrocinis, així que si us plau, si teniu alguna idea o sabeu d'algú, contacteu-nos a través de les nostres xarxes socials. Doncs vinga, abans d'anar cap a la penya Anguera, cap als seus amateurs, parlem també dels groguets, però per explicar com va anar aquest derbi de la categoria juvenil, un partit que es va produir en aquesta 23a jornada de la juvenil segona divisió, concretament al grup 15, on, com ja avançàvem, el juvenil A del Don Bosco es van posar amb contundència sobre els groguets. Resultat final, juvenil C de la penya barcelonista Anguera 0, juvenil A del Club Futbol Don Bosco 4, per tant, per 0 gols a 4, a l'escola industrial es va imposar el conjunt del Don Bosco, el conjunt dirigit per Ayrton Miguel Mantilla, que el tenim molt ben posicionat a la segona posició i que doncs ben aviat va començar a posar les coses al seu favor en un partit, això sí, que va estar una mica calent, ja que, com veurem a la segona part, el Anguera es quedaria amb un jugador menys sobre el terreny de joc. En canvi, a la primera part ja se'n va anar amb 0-1 a favor al marcador el Don Bosco, ja que al minut 19 de partit, un habitual del gol, Héctor Cabré, situaria des dels 11 metres, transformant un penal, el 0-1, amb el que s'arribaria al temps de descans. I a la segona part, doncs arribarien la resta dels gols que sentenciarien per al Don Bosco i també, en una de les primeres accions d'aquest segon temps, una vermella directa per al dorsal 18 del juvenil C de l'Anguera, per a Miguel Hasker, que veuria la vermella directa al minut 46 i justament també en aquest minut arribaria el segon gol del Don Bosco, el marcaria Gerard Cavallé. Amb aquest 0-2 transcorreria bona part de la segona part fins al minut 80, quan Marc Vila situaria el 0-3 al marcador i tancaria la golejada del Don Bosco al 86, Xavier Grifoy anotant el 0-4 definitiu. Doncs enhorabona a aquest juvenil del Don Bosco per emportar-se el derbi i per estar fent tan bona temporada. I seguim també en actualitat grogueta, però en aquest cas per parlar dels amateurs de la penya barcelonista Anguera. Vinga, anem fins a la segona catalana, concretament al grup 2, on en aquesta passada 25a jornada, ja ho avançàvem, els equips amateurs no van tenir-hi la seva i tampoc va ser especialment per als de l'Anguera, ja que cap dels seus dos amateurs va poder guanyar. I en aquest cas, l'amateur va caure derrotat davant d'un dels seus més immediats rivals en la lluita per la permanència en aquesta segona catalana. Per tant, derrota dura del conjunt d'Òscar Bonin. Resultat final, Club Futbol Sant Julià de Vilatorta 1, penya barcelonista Anguera a 0. Per 1-0 que hi ha a domicili els d'Òscar Bonin en un partit doncs molt i molt calent, on l'Anguera veuria fins a 8 targetes grogues i també veuria doncs fins a 7 targetes, 6 grogues i també una vermella els jugadors del Club Futbol Sant Julià de Vilatorta. De fet, la vermella al minut 89, pràcticament ja al temps de descompte, la veuria el dorsal 5 dels locals, un Roc Garolera, que era justament el màxim protagonista del partit, ja que seria el que al minut 31, el Roc Garolera, qui faria el gol El Roc Garolera d'aquest Club Futbol Sant Julià de Vilatorta, l'únic gol del partit que faria que els 3 punts es quedessin doncs, a Sant Julià de Vilatorta i que els ajudin a aquests representants, a aquest conjunt de Sant Julià de Vilatorta, a mantenir esperances de permanència, ja que són penúltims amb 27 punts i es troben a 3 punts de la permanència, que ara mateix marquen 12a posició del Club Esportiu Cabrils amb 30 punts. Només un puntet més té el nostre representant, la matera de la penya barcelonista Anguera, que és desè classificat, com dèiem, amb 31 punts, i això són dos puntets només de marge per sobre de la zona de descens, on baixen cap a la tercera catalana fins a 4 equips aquesta temporada. Per intentar allunyar-se una miqueta més d'aquesta zona de descens, que és només a 2 punts, els groguets rebran la propera jornada a casa, al camp de l'INEF, a el Vic Riu Primer, que ara mateix el tenim situat com a 6è classificat amb 37 punts, a 4 del play-off descens, per tant, doncs amb moltes coses en joc, i són 6 punts més que els que té l'Anguera. Per tant, previsiblement partit disputat, emocionant i igualat, i que tant de bo caigui a favor dels nostres interessos. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquesta passada 25a jornada al grup 2 de la segona catalana van ser els següents. Vic Riu Primer 5, Lloreda 2, Unió Deportiva Cirera 2, Escola Futbol Mataró 2, Club Futbol Les Franqueses 3, Unió Deportiva Molletense 0, Club Futbol Martorelles 2, Torelló 1, Llavaneres 3, Club Futbol Vilamajor 0. Malauradament, una abraçada aquí als amics del Club Futbol Vilamajor, que són ja doncs, virtualment, em sembla, ara repasso un altre cop la classificació, efectivament són ja virtualment amb 13 punts de distància respecte a la permanència, a 15 per disputar virtualment, doncs equip ja de tercera catalana. Està molt complicada la cosa. I ens faltaven repassar dos marcadors més, l'Inter Barcelona 1, Cardedeu 1 i el Cabrils 3, Vilanova Vallès 1. Seguim amb els colors groguets de la penya barcelonista Anguera, però baixem una categoria, anem cap al grup 11 de la tercera catalana, on en aquesta passada 25a jornada, doncs sorpresivament, el conjunt dirigit per Ivan Parra, l'amateur B de l'Anguera, no podia emportar-se els 3 punts de la visita al penúltim classificat, un Can Roca, que és 15è penúltim, amb només 15 punts. El darrer d'ells, doncs, sumat aquest passat cap de setmana amb resultat final de Club Futbol Can Roca 2, penya barcelonista Anguera B 2. I per què diem sorpresivament? Doncs perquè l'Anguera va disposar i disfrutar de moltíssimes ocasions al seu favor. Però per a poder-ho certificar, doncs què millor que escoltar el primer dels 4 testimonis que en aquesta edició 103 de l'Eixample Esports passaran en exclusiva pels micròfons del nostre programa. Escoltem una setmana més a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que ens transmet les seves sensacions d'un partit on, com dèiem, haurien pogut guanyar de golejada, però del que només van poder treure'n un empat.
Ha sido un partido que viene condicionado por varias situaciones. La primera de ellas es que seguimos teniendo 8 bajas por lesión y el equipo está bastante mermado. Luego otra circunstancia que es que después del parón de Semana Santa solo pudimos entrenar el viernes una hora para afrontar el partido del domingo. Y la otra situación que ayer justo a la hora del partido pues empezó a diluviar, a hacer mucho viento y a hacer bastante frío y eso te condiciona. Así que es verdad que nosotros controlamos el partido de principio a fin, tenemos 5 largueros, 2 postes, el peso del partido y al final en la primera que llegan ellos nos hacen el 1-0, luego logramos empatar para irnos al descanso y luego empezamos la segunda parte igual que la primera, con ocasiones, con 2 tiros al larguero, con un mano a mano, no hacemos las ocasiones y ellos nos marcan el 2-1 y luego ya a partir de ahí el ansia de querer hacer casi el tercero antes que el empate, pues nos lleva va a empatar prácticamente en la última jugada del partido. Un punto más, ya no nos jugamos nada por arriba o por abajo, a ver si encontramos la motivación de poder quedar lo más arriba posible con los máximos puntos posibles y así afrontaremos las últimas 5 jornadas que quedan, entrenando bien esta semana y preparando el partido en casa contra el Castelldefels.
Doncs ja sentíem com ho deia Ivan Parra, eh? En aquest partit davant del Can Roca va passar absolutament de tot. Finalment el resultat definitiu seria d'empat a dos, però la notícia positiva, ja ho deia Ivan Parra, és que ara sí, matemàticament, l'amateur B de l'Anguera salvat. Ja el tenim i el tindrem una temporada més a la tercera catalana, de moment en aquest grup 11, veurem en quin grup la temporada vinent, que aquestes coses de vegades canvien, però després repassarem aquests números quan puguem arribar a la classificació, però tranquils, ja us avanço que tenim aquest amateur B de l'Anguera salvat, i per tant, doncs, amb, com deia Ivan Parra, aquesta, buscar aquesta motivació, no?, d'intentar aconseguir els millors resultats possibles en aquests 5 partits que estan per endavant. El primer d'ells, el proper cap de setmana, rebent a casa a l'Escola Industrial al filial de la Unió Esportiva Castelldefels. I repassant com feia el propi Ivan Parra, doncs aquest partit davant del Can Roca, innumerables ocasions, fins i tot uns quants travessers, llançaments al pal, doncs moltes ocasions per aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que fins i tot hauria de remuntar el partit en fins a dues ocasions, ja que al minut 16 Hugo Gonzalo Araujo avançaria als locals, al Can Roca, i no seria fins a 15 minuts després, al minut 31, quan Marc Marquès, l'autèntic protagonista dels groguets, situaria l'empat a 1 amb el que s'arribaria al temps de descans. A prop de l'hora de joc i a la segona part, al minut 58, Xavier Aranda tornava a posar el Can Roca per davant al marcador i, com dèiem, el protagonista del partit per als nostres interessos, ja pràcticament una de les darreres accions del partit, al minut 88, Marc Marquès feia el seu doblet i situava l'empat a 2 definitiu d'un partit on l'Anguera va veure 4 targetes grogues, 2 en va veure el Club Futbol Can Roca. Pel que fa a la classificació, doncs ho dèiem, salvat ja el conjunt d'Ivan Parra, que ara mateix és 8è classificat amb 36 punts, i això són 16 punts de marge respecte del descens directe cap a la quarta catalana, a falta de 15 punts per disputar, per tant, ja salvats a falta de 5 jornades per al final. La part alta, doncs, ara mateix, encara amb, per gol a veraix és possible que ja no, perquè tenen la possibilitat d'entrar al playoff d'ascens a 15 punts quan falten 15 per disputar, per tant, doncs, a nivell d'objectius grans la cosa ja estaria tancada, però fa falta buscar, com dèiem en part, aquests petits incentius per intentar aconseguir els millors resultats possibles en les jornades que estan per venir. I de la jornada passada, d'aquesta 25ena de la tercera catalana del grup 11, anem a repassar-ne la resta de resultats i marcadors. Atlètic Viladecans 1, Terlenca Barcelonista B 3, Albirojita de Catalunya Acción Club Social 4, Atlètic Hospitalense 2, Club Deportivo Fontsanta Fatjo 0, Unió Deportiva Vistalegre 1, empat a 1 entre el Sant Just d'Esvern i l'Espluguenc, el mateix resultat, empat a 1 també entre el Castelldefels B i el Viladecans B, i dos marcadors més, la victòria per 1-0 del Fundació Atlètic Sant Just davant el Can Vidalet B i l'Unió Deportiva Gornal 1, Sant Boià B 2. Deixem aquí, doncs, els colors groguets de la penya barcelonista Anguera i seguim a la tercera catalana, anem cap al grup 10 per canviar la nostra samarreta i ens posem la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. I és que en aquesta passada 25ena jornada, aquí sí que us expliquem una grandíssima notícia, i és que us necessitaven els de Francesco Calabrese sumar de 3, i això ho van fer en el partit disputat aquest passat cap de setmana a l'Escola Industrial, en una autèntica final, en un partit davant d'un rival directíssim en la lluita per eludir les places de descens cap a la quarta catalana. Resultat final: Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample 4, Escola Esportiva Guineueta B 0. Importantíssima aquesta victòria davant del 13è classificat, del tercer per la cua d'aquesta Escola Esportiva Guineueta B, que amb 19 punts és a 4 de la permanència, una permanència que ara mateix marca amb 23 punts aquest amateur del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que amb aquest triomf per 4-0 doncs aconsegueix sumar per segona jornada consecutiva i de moment eludir per 4 punts de distància el descens directe, però continuar encara en aquesta zona calenta de la taula. Abans de dir qui van ser els autors dels gols i com va anar la cosa en aquest 4-0, anem a escoltar el segon dels nostres testimonis d'aquesta edició 103 de l'Eixample Esports. Escoltem en exclusiva a Marc Pérez, el jugador de la matera del Futbol Club l'Esquerra l'Eixample, que es mostrava així de satisfet després de la gran victòria del seu equip davant d'un rival directe, com dèiem, en la lluita per la permanència.
Molt bon partit de l'equip, portàvem una ratxa de partits una mica fluixos. Bueno, jugàvem bé, el que passa que no arribaven els resultats. Aquesta jornada ja ha tocat una la victòria, una bona victòria, 4-0. Ens ajuda a desenganxar-nos de la zona del descens. Continua així i segur que ens salvarem. Molt important el partit perquè era contra un rival directe. Per la meva part, crec que he fet un bon partit. Primer gol amb l'esquerra, molt content i amb ganes de celebrar-ho ara.
Doncs seguríssim, seguríssim que em va poder celebrar-ho als vestuaris de l'escola industrial amb la resta dels seus companys, perquè Marc Pérez doncs estava de doble enhorabona, com ens deia, per la victòria de l'equip, que transmetia en bons resultats, les bones sensacions d'alguns dels darrers partits, i també per fer un gol amb l'esquerra i aportar, per tant, també a la part anotadora al seu equip. Una part anotadora que tindria que esperar a la segona part, ja que el temps de descans s'arribaria amb resultat d'empat a 0, i pel que ens expliquen els nostres informadors, el Javier Alario amb les seves grans cròniques, doncs fins i tot amb més ocasions per als visitants que no pas per als locals, o almenys les més clares eren per a l'escola esportiva de Guineueta. Això canviaria radicalment al segon temps, a la segona part d'un partit on hi van haver fins a 10 targetes en total. 8 van ser per a l'escola esportiva Guineueta B i 2 per a l'esquerra de l'Eixample. I una d'elles del partit seria vermella, seria per a l'escola esportiva Guineueta B, com ara veurem després al tram final del partit. Abans d'aquesta expulsió, però, que ja ho avancem ara, va ser al minut 76 per a Arnau Serrano, no influiria en el marcador, ja que aquest ja era de 4-0 quan es va produir aquesta expulsió. Com dèiem, sortien els jugadors endollats a la segona part i ben aviat, al minut 47, Oriol Morego More feia el seu primer gol de la tarda i l'únic, avançant als blancs al marcador. 3 minuts després, un dels killers de l'equip, Churchill Massimo Oyogo, feia el 2-0 al marcador, i només 4 minuts després, el nostre testimoni que escoltàvem només fa uns minuts, Marc Pérez, marcava el tercer per al Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. La golejada blanca i eixamplina la completaria, ara sí, al minut 72, Jacopo Calviello, situant el 4-0 definitiu al marcador de l'escola industrial. El proper rival dels blancs doncs serà una autèntica prova de foc, ja que el conjunt dirigit per Francesco Calabrese s'haurà de medir ni més ni menys que a un club futbol espluguenc B, que és de llarg un dels millors equips d'aquesta tercera catalana, perquè en aquest grup 10 és líder amb 55 punts i, tot i que està empatat amb el Sant Genís Penitents B, té un partit menys que els del barri de Sant Genís i, a més, ho està fent espectacularment bé aquest espluguenc B, i valgui la redundància, ja que amb 23 jornades, 16 victòries, 7 empats i cap derrota. Per tant, arriben invictes en aquest partit on rebran el nostre representant, aquest amaterà del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Tant de bo que els nostres puguin donar la campanada per intentar evitar ensurts i seguir-se distanciant d'aquesta zona de descens cap a la quarta catalana. I de la tercera catalana, d'aquest grup 10, anem a repassar a continuació la resta de resultats i marcadors d'aquesta darrera 25a jornada. Veterans Catalunya 5, Olimpia Viaró 2, Cerro Club Deportivo 2, Escola Coiblanc Torrassa 0, Club Futbol Zamora 1, Sant Genís Penitents B 4, Unió Deportiva Montsant de la Peira 1, Espluguenc B 7. Amb aquest resultat doncs ja veiem la potència golejadora d'aquest proper rival dels nostres. I dos marcadors més, l'empat a 4 de l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià davant del Can Buixeres i la victòria per 1-0 del Sant Ignasi B davant la Unió Deportiva Pastrana. Va descansar aquesta jornada la Unió Deportiva Montbau, ja que havia de jugar contra el Futbol Club Valldoreix, que des de fa unes jornades és equip ja retirat d'aquesta classificació. Doncs aquests són tots els resultats i marcadors d'aquest grup de la tercera catalana. Seguim amb la samarreta blanca del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, però baixem fins a quarta catalana per parlar del seu amateur B. Anem cap al grup 22, on en aquesta passada 25a jornada ho van intentar tot, fins i tot van fer un partit força convincent i molt ben preparat tàcticament els de Mario Baena, situant doncs fins a 3 centrals, una línia de 5 en defensa per intentar contenir un dels rivals forts de la categoria com era l'Esportiu Joventut Campí, el segon classificat a 3 del líder, el filial de nostres amics de l'Albirrojita, però no va poder ser possible finalment, ja que els de l'Eixample van caure derrotats a casa a l'Escola Industrial. Resultat final: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample B 1, Esportiu Joventut Campí 2. Ja a la primera part s'avançarien al marcador els visitants, els segons classificats, amb gol d'Héctor Costa. Amb aquest 0-1 s'arribaria al temps de descans i aquí arribaria la campanada provisional dels de l'Eixample, ja que un quart d'hora per al final, al minut 75, David Valero aprofitava un refús del porter visitant, de Pau, per situar l'empat a 1 al marcador, però a 8 minuts per al final, al minut 82, un dels cracs d'aquesta categoria i màxims golejadors, com és Sete, el jugador, el dorsal 9 d'aquest Esportiu Joventut Campí, aprofitava un llançament de penal per transformar-lo i la pilota primer colpejava el travesser, però acabava entrant a la porteria d'un Juan Esteban, que feia molt bones aturades, però que aquesta no la podia salvar i que, per tant, acabava situant l'1-2 definitiu al marcador d'un partit on els nostres, l'amateur B de l'Esquerra de l'Eixample, van veure fins a 5 targetes grogues. En canvi, 4 en va veure l'Esportiu Joventut Campí. Doncs amb aquesta derrota es compliquen encara més les coses per als nostres. Ara ho explicarem. En el seu objectiu d'entrar al playoff d'ascens cap a la tercera catalana, una nova oportunitat la tindran aquest proper cap de setmana, visitant a un club futbol, la Florida, que ara mateix és novè classificat amb 29 punts, o el que és el mateix, 5 menys que el nostre representant, aquest amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que no podia aconseguir la segona victòria consecutiva i després de caure per 1-2 davant del segon classificat de l'Esportiu Joventut Campí, el nostre representant, aquest amateur B de l'Esquerra de l'Eixample, és 7, com dèiem, amb 34 punts, 5 menys que el Salesians Bosco Horta, que és ara qui marca la cinquena i última plaça de playoff d'ascens. Per tant, 5 punts de distància, 15 per disputar-se. La cosa es complica, la cosa es va ficant difícil, però ho han d'intentar i ho seguiran intentant els jugadors de Mario Baena. Abans d'anar cap al futbol base, anem a repassar per últim d'aquesta passada 25a jornada la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 22 de la quarta catalana, on va descansar el Club Futbol La Florida i també el penya barcelonista Coi Blanc Sants, ja que havia jugat davant de l'equip ja retirat Iberoamericano de Futbol Barcelona. Resultats aquí mateix: Poble Sec Unió Esportiva 2, Esports Benfi 3, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 3, Daumar 2, Escola Coi Blanc Torrassa B 4, Associació Antics Alumnes del Xaloc 1, Veterans Catalunya B 0, Albirrojita de Catalunya Associació Club Social B 5 i per últim la victòria per 2-0 dels Salesians Bosco Horta davant el Sants C. Els del barri de Sants també un rival directe en la lluita per d'aquestes opcions d'entrar al playoff d'ascens. Doncs vinga, deixem el futbol amateur i anem cap al futbol base, i és moment ara de parlar dels equips de la Unió Barcelonista Catalònia. Els de la Franja Blaugrana aquesta temporada, especialment en comparació amb les anteriors, ens tenen molt mal acostumats a grandíssims resultats. No és que hagin sigut molt negatius els d'aquesta jornada, ja que han aconseguit fins a 8 victòries, però en 19 partits disputats, com dèiem, han sumat 8 triomfs, però el bagatge ha estat desfavorable, ja que també han encaixat 11 derrotes. Com ens encanta i ens agrada, volíem dir més aviat, quedar-nos sempre amb el més positiu, anem a repassar doncs quines van ser aquestes 8 victòries dels conjunts del Cata. Juvenil A 4, Pedraza 3, Sub-15 A 2, Vila Olímpica 1, Martinenc 0, Sub-12 A 3, Sub-11 A 2, Coi Blanc Sants 1, Congrés 1, sub 10 a 3 i Martinenc 1, sub 9 a 5. Això són 7 victòries. La vuitena la va aconseguir el sub 11B, que es va imposar al camp del Trinidad per 4 gols a 7. Avui no tenim el Robert De Haro per destacar-nos el més important en quant a resultats del Cata, però sí que tenim a un dels testimonis d'una de les victòries importants, que és aquesta última que esmentàvem. Anem a escoltar a l'Àlex Bailey, l'entrenador del sub 11B de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens explica d'aquesta manera la victòria del seu equip, com dèiem, per 4 gols a 7 al camp del Trinidad.
Ha estat un partit que ens ha costat una mica més del que esperàvem contra un rival de mitja taula baixa, a un camp on ja és la tercera vegada que jugàvem aquesta lliga i mai hem acabat de fer un bon partit, mai hem acabat d'estar còmodes del tot. El rival venia a apretar-nos bastant intensos, sense proposar massa, però a buscar el nostre error, no? I al final el primer quart l'han trobat a l'error i ens han pogut empatar, però a partir d'aquí hem fet un canvi, sobretot en intensitat, a nivell de joc, i han anat arribant els gols. Tot i així, al final del partit l'equip s'ha relaxat més, ells han retallat distàncies amb gols per errors nostres. La part positiva, però, és que ens quedem ara un punt del líder i ens ho juguem tot a casa seva l'últim partit. Per tant, aquestes tres setmanes treballarem completament pensant en l'objectiu final, que és, doncs, aconseguir guanyar la Lliga.
Doncs tant de bo que ho puguin aconseguir aquest títol de Lliga, i estarem aquí per explicar com els hi va a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. I abans de parlar del Club Futbol Don Bosco, volem ajudar també, com sempre, a fer difusió als nostres clubs, i és que aquests darrers dies a xarxes socials la Unió Barcelonista Catalunya ha publicat que busquen jugadores, volen ampliar el seu futbol femení amb una, doncs, campanya que diu "Canvia el joc i no et quedis fora". En aquest cas estan buscant jugadores nascudes entre el 2008 i el 2016 i obriran, doncs, una sèrie de sessions per poder provar i per anar a jugar-hi, i tant de bo que sumar-se a les files de la franja blaugrana. Si esteu interessades o sabeu d'algú que li pugui interessar, trobareu tota la informació a les xarxes socials @uvcatalonia, i també, doncs, allà tindreu un telèfon de contacte per tota aquella informació que pugueu necessitar. I seguim en futbol base, ara sí, canviem els colors novament de la nostra samarreta i ens posem els blanc i vermells del Club Futbol Don Bosco. Un Club Futbol Don Bosco que en aquesta passada jornada de l'11 i el 12 d'abril del 2026, ja sabem que tenen 11 equips en competició a la Federació Catalana de Futbol, però van jugar aquesta jornada 10 partits, ja que va descansar l'Aleví sub 11. Com ja avançàvem també als titulars, el bagatge de resultats en aquest cas, aquesta jornada va ser desfavorable. En 10 partits disputats, 6 derrotes, però també 4 victòries molt i molt importants. La primera d'elles, doncs, si us heu perdut i heu vingut aquí, la gent del Don Bosco directament escolta aquest apartat del programa, aneu cap a l'inici perquè hem començat i amb força, doncs, destacant la vostra victòria del juvenil A per 0 gols a 4 en aquest derbi juvenil davant el juvenil C de la penya barcelonista Anguera. Com sempre diem, ens agrada destacar els resultats favorables, però com agraïment a la gent del Don Bosco per haver-nos pogut passar tots els marcadors de la jornada, anem a repassar tots aquests resultats. Ja hem citat aquest 0-4 del juvenil A davant la penya Anguera. Més marcadors: juvenil B 3, Hospitalet 12, Balandrau 3, Cadet sub 16 2, Catalònia, secció Mundet, en aquest cas no va ser derbi, per tant 3, Cadet sub 15 1. Aquí trobem la segona de les 4 victòries del Cata: Veteran 0, Infantil sub 14 del Cata 4. Més marcadors: Diagonal 7, Infantil sub 13 1. La tercera victòria la cara assenyalem: Muntanyesa 1, Aleví sub 12 11. Déu-n'hi-do la golejada de 10 gols de diferència, com ja hem dit. Va descansar l'Aleví sub 11 i en aquest cas va caure derrotat el Benjamí sub 10 al camp del Sarrià per 10 gols a 3. Dos marcadors més: la victòria del Benjamí sub 9 per 5 gols a 1 davant del Sarrià, i la derrota grossa, diguem, doncs amb força diferència al marcador, per dir-ho d'alguna manera, dels més petitons de la casa, del Prebenjamí sub 8, que va ser superat pel Premier per 10 gols 1-0. Fins aquí l'actualitat del Club Futbol Don Bosco, l'actualitat també del futbol base, i com ens encanta dir a nosaltres, anem a la segona part del programa, canviem la gespa pel parquet, canviem també d'esport i comencem parlant de futbol sala, i ho fem una setmana més, dels grans equips, dels jugadors i jugadores del Club Futbol Sala Eixample. Doncs els negrivermells i negrivermelles que van competir en jornada regular de Lliga una setmana més, però abans va haver Copa, per tant, anem a veure com els hi van anar les coses. Doncs fins a tres equips, pel que tenim les nostres informacions, van poder superar ronda dels que van jugar. En aquest cas, l'infantil A ja està a quarts de final de la Copa Catalunya, aconseguint una victòria a domicili a través dels penals, per tant van arribar fins a la tanda de penals, i com dèiem, accedint a aquests quarts de final de la Copa Catalunya, l'infantil A. I en clau femenina, també en clau de Copa Catalunya, dos equips més van passar a quarts, com són l'infantil femení i també el juvenil femení. Per tant, enhorabona a aquests tres equips i esperem que puguin arribar molt lluny a la Copa Catalunya. I pel que fa a la jornada regular de Lliga, el més destacat d'aquest cap de setmana, on van haver bons resultats també, doncs van ser les victòries dels tres infantils masculins. Van fer doncs ple de victòries, 3 de 3, i parlant de 3, doncs també va ser la tercera victòria consecutiva del primer equip femení, que segueix en una gran dinàmica. Però si parlem de grans dinàmiques, poques millors que la del cadet B, que continua imparable i no perd des de la segona jornada, ja fa mesos que lidera la classificació. També ens tenim molt mal acostumats els negrivermells i negrivermelles a bagatges de resultats absolutament espectaculars en positiu. Va tornar a ser positiu en 19 partits disputats, 10 victòries, però més igualada que normalment la cosa, 10 victòries i també 9 derrotes encaixades. Tot això en una jornada on es van jugar 19 partits i no 21, com normalment acostuma a ser, ja que es va suspendre el partit del sènior C masculí i es va plaçar el del sènior A masculí. Els 19 partits disputats van acabar amb els resultats següents: Benjamí A 5, Penyes Plugues 0, Salle Gràcia 5, Aleví C 2, Club Futbol Sala Montsant 3, Aleví B 1, Aleví A 5, Badalona Futsal Iris 1, Aleví Femení 5, Futbol Sala Castellbisbal 0, L'Hospitalet Beisport 3, Infantil C 4, Futbol Sala Castelldefels 3, Infantil B 5, Infantil A 6, Unió Futbol Sala Martorell 2, Infantil Femení 1, Futsal Mataró 2, La Salle Gràcia 5, Cadet B 6, Cadet A 4, Les Corts Ubae 8, Futsal Mataró 4, Cadet Femení 1, i passem a la categoria juvenil. Santa Coloma Futsal 3, Juvenil C 4, Futsal Mataró B 6, Juvenil B 3, Sala 5 Martorell 6, Juvenil A 3 i el Juvenil Femení, que va aconseguir una gran victòria per 5 gols a 1 davant del Vincit Provençalet. 3 partits més ja a nivells de sèniors: el sènior B masculí, que va caure a domicili per 8 gols a 3 davant el Futsal Terrassa Sauvers, i el sènior B femení també va caure fora de casa per 4 a 3 davant el Club Futbol Sala Palma Sec. En canvi, ja ho avançàvem al més destacat, el sènior A femení continua en gran dinàmica i va guanyar a casa per 6 gols a 2 al Vincit Provençalenc. Seguim en futbol sala, però tornem a canviar de samarreta i anem amb la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Doncs els groc i negres, que van tornar a viure una apassionant jornada de futbol sala i van veure com dos partits no es disputaven, almenys de moment. Es va ajornar el partit que havia jugat el juvenil A, i el sènior C masculí jugarà al llarg d'aquesta setmana el partit d'aquesta jornada. Els que sí que en van disputar van ser els 6 partits restants, els equips restants, i el bagatge va ser doncs més negatiu que positiu, amb 2 victòries i 4 derrotes encaixades. Comencem per lo dolent. Les derrotes van ser les següents: Cadet A 3, Fortaleza 5, Juvenil B 2, Casp 3, Sènior B 0, Play Futsal 2, i el Sènior A va caure a casa a la bàscula per 1-3 davant el Tecla Futsal. En canvi, doncs, les grans notícies, les dues victòries, la de l'infantil per 9-1 davant del Montsant Club Futbol Sala i la del cadet B per 4-2 davant el Màgic Sants. Deixem aquí el Futbol Sala, un cop hem repassat l'actualitat dels nostres dos representants i anem a tancar el programa una setmana més fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi, uns equips de l'Ipsi que estan vivint doncs, situacions ben diferenciades, especialment doncs, respecte als seus equips masculins i femenins. Els sèniors femenins segueixen en un gran moment, on destaquen sobretot el sènior A femení i el sènior C femení, que segueixen lluitant per les primeres posicions. En canvi, també a nivell de sèniors, els masculins estan involucrats tots en posicions de descens, com el sènior B masculí, que lamentablement, i no ho havíem dit fins ara perquè és molt recent la notícia, ja ha perdut la primera catalana, ha perdut malauradament doncs, la categoria. Des d'aquí una abraçada a tots els jugadors del sènior B masculí que havien aconseguit aquest històric ascens la temporada passada i que tant de bo que hi puguin tornar ben aviat, aquesta primera categoria, la primera catalana, i primera categoria per sota de Supercopa, evidentment, i doncs el sènior C masculí que també té molt difícil seguir a primera territorial. I parlant de Supercopa, doncs tenim també el sènior A masculí lluitant fins al final per seguir a Supercopa una temporada més. Doncs amb tots aquests objectius s'han disputat aquest passat cap de setmana 10 partits i el bagatge ha estat lleugerament desfavorable, amb 4 victòries i 6 derrotes. Els resultats van ser els següents. L'associació Eixic 48, júnior 09 femení 27, sènior B femení 49, Q-Bàsquet 62. La victòria que l'esmentàvem a titulars i també doncs, per dedicar-los a aquesta edició 103 de l'Eixample Esports, el sènior A femení que va guanyar el líder al bàsquet Prat, al Club Bàsquet Prat, per 57-53. Més marcadors, júnior 08 femení 38, Càmping Bianya Roser 59, júnior 09 femení 64, Club Bàsquet Cardedeu 32, sènior C masculí 56, Unió Esportiva Mataró C 60, Vedruna Gràcia 46, júnior masculí 54 i tres marcadors més. El sènior C femení, que també va guanyar per 42-37 al Virolai Rosa, el Lluïsos Gràcia en aquest cas es va imposar per 82-59 al sènior B masculí i el sènior A masculí va caure per 76-61 a la pista del Club Bàsquet Martorell. Per repassar el més destacat del que ens han deixat aquests marcadors, doncs la victòria, com dèiem, del júnior masculí per 46-54 davant del Vedruna Gràcia, una altra gran victòria d'aquest equip que ara mateix doncs, els manté al lideratge del grup una setmana més. I a falta de només 4 jornades per finalitzar la lliga regular, aquests jugadors del júnior masculí doncs, depenen d'ells mateixos per acabar primers i classificar-se per a les fases del campionat de Barcelona. I en clau femenina, que és on tenim més grans alegries, com dèiem, la victòria del sènior C femení per 42-37 davant del Virolai Rosa, van guanyar un rival directe per aconseguir la tercera posició en un partit molt igualat i que van haver de remuntar a l'últim quart. Si divendres que ve guanyen el partit pendent que tenen des de principis de març, es podrien situar en tercera posició quan només resten 4 jornades per acabar el curs. Per tant, com sempre, estarem molt pendents d'aquest sènior C femení del Club de Bàsquet Ipsi. I aquí estan les nostres protagonistes de la jornada, les jugadores del sènior A femení, que com dèiem es van imposar a l'Espota Blava, les jugadores del CB Prat, per 4 punts de diferència, per 57-53. Van guanyar ni més ni menys que les líders, i això defineix més que mai el gran moment que està passant aquest equip, el sènior A femení de l'Ipsi, ja que va aconseguir sumar la seva 5ª victòria consecutiva, un triomf que les permet continuar lluitant per la segona posició, i això va ser gràcies en bona part a un últim quart boníssim, on van anotar 24 punts per 13 de les jugadores Pota Blava. Això té molt mèrit perquè, com ja hem esmentat, doncs només havien tingut una derrota fins ara les jugadores del Club Bàsquet Prat. Per tant, a per totes noies en aquests darrers 5 partits que queden de la temporada. I per tancar una edició més de l'Eixample Esports ens falta escoltar la nostra quarta protagonista de les que hem tingut avui en exclusiva per als nostres micròfons. Anem a escoltar ni més ni menys que a Sílvia Osorio, la capitana d'aquest sènior A femení del Club de Bàsquet Ipsi, que ens analitza la grandíssima victòria del seu equip, com dèiem, per 57-53 davant ni més ni menys que del Club Bàsquet Prat.
Aquest dissabte passat ens van visitar les líders, que només havien perdut un partit fins ara en tota la temporada. Crec que vam fer un partit seriós, sobretot en un últim quart en el que vam començar perdent de nou i vam saber mantenir la calma i remuntar el partit fent el nostre joc. Va ser un final de partit molt ajustat. En relació al que queda de temporada, nosaltres volem seguir amb bona dinàmica, intentar competir i guanyar els 5 partits que ens queden per poder tenir opcions a quedar el més amunt possible de la classificació.
Doncs segur que ho lluitaran, segur també que fins i tot ho poden aconseguir, i aquí serem nosaltres per explicar-ho a l'Eixample Esports. I si no acaba sent així, doncs han de tenir el cap ben alt perquè estan fent una temporada senzillament espectacular. Doncs amb les paraules de la Sílvia Osorio tanquem aquesta edició 103 de l'Eixample Esports. Com sempre, recordar-vos una setmana més que ens podeu seguir a xarxes socials, Instagram, Facebook i X a @eixamplesports, i que també em va molt bé a mi a nivell personal i professional si em podeu seguir a les meves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram a @jordigallegas i també a X, abans anomenat Twitter, a @@jordigalla. Recordar-vos també, molt important, com ja hem dit a l'inici del programa, que necessitem patrocinadors i recursos econòmics per seguir endavant amb el programa, un programa d'Eixample Esports que recordeu també que podeu escoltar cada setmana de dimarts a dijous en directe a partir de les 12 del migdia a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que si no us va bé l'opció de directe també podeu escoltar tant aquest programa 103 com els 102 anteriors a mode de podcast, cada un amb la seva entrada publicada també a l'apartat de l'Eixample Esports a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Anem deixant-ho ja aquí, aquesta edició 103 de l'Eixample Esports, no sense abans agrair-vos una setmana més la vostra escolta i emplaçant-vos la setmana vinent a retrobar-nos aquí, escoltant en aquest cas la edició 104 de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana!
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.